l'època més fosca i posem llum. Si la música antiga sobretot en remet a una època fosca ja d'entrada, penseu en l'època medieval i fins a arribar al barroc, encara més fosca va ser per les dones compositores. Podríem dir que no es va obrir la llum per les compositores dins la història de la música fins molt més tard. Molta foscor i, com a resultat, moltes compositores que van quedar en l'oblit. Per això no ens sona com ens haurien de sonar Francesca Caccini, Marietta Morosini Priuli o Isabella Leonarda. Però per això teniu Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.
Mira, això ho canta Lady Gaga, però ho podríem dir nosaltres, no podem estar més així amb tu. La música clàssica que es va oblidar de les dones, de les compositores barroques, les va deixar de banda. I nosaltres en aquest programa farem aquesta barreja. Avui parlarem de la música barroca, però també doncs, amb la nostra actitud una mica pop, que sempre ens caracteritza. Aquesta cançó que sentim és l'Alejandro, de la Lady Gaga, i d'aquesta manera donem la benvinguda avui en un programa on sonarà moltes compositores barroques que, us dic una cosa, han estat vetades durant 5 segles. El tanto apunta. Benvinguts, benvingudes a Les dones i els dies. Hi haurà música barroca, però també hi haurà contes que canvien el món en el que vivim. Anna Urpina, això no t'ho esperaves, aquesta entrada?
No m'ho esperava, però m'encanta.
Ets la Lady Gaga del violí, tu, o què?
m'agrada el titular.
T'agrada la idea, eh?
Sí, m'agrada la idea.
Tot i que a vegades la música clàssica està una mica encorsetada i li falta una mica més de moviment. No pels músics, sinó a vegades com es presenta i com s'explica als altres.
Totalment. Sembla que siguem com a l'elit i això hem de trencar totalment aquests estigmes i aquestes fronteres, perquè la música clàssica és com un altre gènere, com pot ser el pop, el rock o, mm-hmm. o cançó d'autor.
I de fet, us tracten com si fossiu estrelles del pop, perquè et facin un disc has de sortir ben guapa a la portada, si pots ensenyar cuixa millor, és a dir, us heu entrat de sobte en el capitalisme més pur i en el vendre discos, i s'ha acabat aquelles senyores d'abans que quasi no se'ls veia la cara. Ara, al contrari, ho de vendre a Instagram, el que convingui.
Sí, no? Sí. Bueno, que també, a veure, s'ha de vendre, però crec que també és bo sortir d'aquest elitisme, pues, entrar en altres medis més tecnològics, no? Instagram, Facebook i altres medis.
Estàs a favor d'això, d'entrada?
Sí, d'ensenyar cuixa ja no ho sé, això, però d'obrir-nos al món, sí.
Aquesta que sentiu és l'Anna Urpina, violinista, una vigatana amb un currículum que tomba d'esquenes, ha girat per mig món, s'ha format a Bèlgica, Alemanya, entre d'altres, i ara presenta un disc que es diu El Chant des Muses, o El Cant de les Muses, aquí millor, aquí ens hem sentit més còmodes, on vol justament reivindicar aquestes compositores del barroc que dèiem i dur-les a la llum, perquè durant anys, com que eren senyores i eren barroques, ningú va saber com sonaven. Com esteu? Us pesa el bisonyer? A nosaltres no, perquè avui ens ho passarem bé, també parlant de música barroca. A mi teníem moltes ganes de convidar-te, perquè has fet aquest disc que, com dèiem, és El Cant de les Muses, però en el fons el que has portat és a parlar de compositores d'aquella època que, com dèiem al principi, no en sonen de res. No en sonen de res perquè no n'hem parlat, però a més durant anys no s'han interpretat. És com si estiguessin tancades en un bagul, allò, amb taps a les orelles estem amb això.
Totalment. La seva música, en el seu moment, va sonar molt, eren conegudes aquestes dones, però llavors per patriarcat, per context històric, van quedar completament oblidades i silenciades.
Vols dir que, per exemple, hi havia també professors, historiadors, clar, els que han parlat i han explicat i han fet història de la música clàssica han sigut durant molts anys senyors, homes, no? I ells no han volgut, per exemple, o sigui, és a dir, consideraven que aquesta música era de segona, per exemple, o què?
Bueno, ja per començar, durant, o sigui, tant el segle XVI-XVII, la dona sempre ha estat a segon pla, sempre, ja amb totes les professions, amb tots els àmbits socials. Llavors, clar, fer música era una mica de segona. Però jo crec que inclús a l'època aquestes dones podien fer-ho bastant lliurement, entre cometes, no? És més que al cap dels anys hi ha hagut molta més restricció, masculinisme, patriarcat, i la seva música s'ha borrat dels llibres d'història. Mai ha estat escrita als llibres d'història.
Això vol dir que no es coneixien els noms, i m'imagino que quan vas estudiar tu no se't va parlar de compositores, però les partitures hi eren, i vols dir que volgudament ningú les interpretava? O què?
Bueno, és que ningú les ha rescatat dels manuscrits. Els manuscrits a la seva època, fa 300 anys, es van tocar i es van quedar allà. I llavors, potser jo no ho sé, però clar, potser al segle XVIII algú altre ho va interpretar, però clar, no ho van enregistrar. Llavors això no ha quedat plasmat a cap lloc.
I llavors m'he d'imaginar l'Anna Urpina allà com l'inspector Gadget, com aquell que diu remenant arxius i traient la pols.
Sí, exacte, sí, però també alguns digitalment, eh? Ara hi ha molta cosa escanejada de biblioteques, però sí, una mica inspector Gadget, sí.
Buscant i remenant pols, el que dèiem, però pols de la història, d'aquesta, doncs, que durant anys no s'han sentit això, com sonaven aquestes dones, i també m'imagino que s'ha hagut de fer una feina d'interpretar-les, perquè, clar, no sabem realment com sonava la música al segle XVI o XVII.
Exacte.
I estem allò inventant-nos-la, també.
Bueno, sempre el que m'agrada de la música barroca també és que mai sona igual. La gent pensa que la música clàssica és superavorrida, però no és avorrida, perquè realment cada interpretació és única. Depèn del baix continu, que el baix continu és, per exemple, a part del violí, que és la melodia, tenim altres instruments que ens fan el baix, ells improvisen, el violí també improvisa, llavors cap interpretació és igual. Llavors, no tenim, òbviament, enregistracions de l'època, perquè no existia els micròfons ni els discos, però bueno, tenim els tractats que ens han quedat, tenim pintures que podem veure com agafaven els instruments, i és una mica el que he intentat recrear, encara que, òbviament, sent totes les peces, quasi bé totes, peces inèdites, he fet la meva versió.
Clar, perquè tu tens 37 anys,
sí.
Si no m'equivoco, no 223, oi?
Exacte.
Ni 458.
Efectivament.
És a dir, sí, sí. I com va ser això? Un acte de justícia? Et bullia la sang? Vas allò, agafar tota una colla, perquè aquest disc no l'has fet sola, que vas molt ben acompanyada de la soprano Maria Hinojosa, del clavecinista Daniel Oyarzábal, el violoncel·lista Nicola Provelli, i el tiorbista i guitarrista Nacho Laguna. És a dir, has anat acompanyada de tota aquesta gent, que et vas conxorxar una mica, vas dir, ei, escolta, acompanyeu-me en aquesta aventura.
Bueno, aquesta aventura i musicalment són la gent que m'ha acompanyat, que són músics de primera divisió, però el que em volia la sang és que no es parlés de dones barroques, que ningú interpretés absolutament res. I tinc una anècdota molt curiosa, que és que quan jo estava elaborant aquest disc, vaig demanar opinió a un musicòleg, que són les persones que representa, que fan aquesta recerca històrica, per demanar si em podia ajudar, i també, doncs, si coneixia més dones barroques. I em va dir, ui, aquí no hi ha res a rascar, no existeixen més dones barroques de les que ja coneixem, que són dues, Jacquet de Laguerre i Bàrbara Strozzi. Jo vaig dir, no
a veure,
pot ser. No
a veure,
pot ser. Això
a veure,
no
Josep
crec.
Maria, això no m'ho crec.
No m'ho crec, i per als meus de tant, trobaré. I tal sí, i existeixen, i sempre han existit, el que passa que ningú ha volgut trobar-les.
Els tatans són els teus ovaris, no?
Ah, sí.
Thank you.
Aquesta justament és una d'aquestes dones del barroc. Evidentment ella no, la que canta és la Maria Hinojosa, sí. Si no estaríem, hauríem comprat una taula Ouija. Però la dona que interpreta és Francesca Caccini,
sí.
Que al programa n'hem parlat ja algunes vegades, que ens té força enamorades, però també tenia unes vides apassionants. D'on sortien aquestes dones?
Bueno, aquestes dones, en aquest cas, Francesca Caccini era de família de músics, perquè hem de dir que les dones que podien accedir a estudis musicals eren de tres categories, eren o família de músic, o de família noble, o si no, que feien carrera eclesiàstica, o sigui, monges. Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, la Francesca Caccini ja tenia un pare molt conegut que composava molt, i la seva germana també, Sèttima Caccini, doncs, també era compositora com ella, i ella va ser molt coneguda a l'època i va ser la primera dona en publicar la primera òpera a Europa.
M'imagino que tu, al interpretar aquestes dones, al tocar-les, al fer-les sonar, sents una mica, no sé, una mica de Mary Shelley, en aquest sentit, com de Frankenstein. Estàs portant a la vida una cosa que no s'havia sentit mai. És una cosa molt especial, penso.
És molt especial perquè, a més, cada una d'elles té una sensibilitat especial, té un caràcter únic, no? I no sé, és, vull dir, no podria ficar-les totes en una bossa, no, cada una és molt especial i única, llavors és com, no sé, sento com una connexió amb el passat molt especial i crec que els estic donant mèrit i veu que a elles ara, avui en dia.
Clar, hi ha una cosa que expliques aquí en aquest disc del Cant de les Muses, que parles també de que parlen del que els preocupa en aquell moment, dels seus sentiments, de les coses que les ocupaven. Has fet una mica, no sé si et sabria dir, de pràcticament, no sé, de parapsicòloga, endivinant què els hi devia passar en aquell moment, o hi ha textos que expliquen les seves històries i que expliquen quina era la història darrere d'allò que componien.
Sí, a veure, ja haig de dir que moltes d'elles hi ha molt poca informació de les seves vides, però per exemple amb aquesta cançó que estem escoltant de Caccini, Lasciatemi qua da solo, és totalment una cançó de desamor, profunda desamor, completament acabada, no? Llavors, bueno, aquí també doncs podies veure que com ara nosaltres avui en dia doncs els hi passava de tot, suposo, no? també haig de dir que moltes d'elles van tenir fills i més d'un i poder fer carrera amb fills, conciliació ja fa segles, doncs té molt mèrit.
Clar, tu ara acabes de ser mare fa sí. relativament poc
sí.
i saps de què parles quan dius això.
Sí, sí,
imagina't,
sí, exacte.
A l'època barroca, el segle XVI o XVII.
Exacte, a mi em meravella que ja poguessin portar les dues coses i devien ser superheroïnes a l'època.
Superheroïnes, també tenir calés, devien
sí,
tenir calés,
exacte.
Devien ser d'una família que potser els hi podia permetre criats en el seu moment o el que fos, però sí que diries, i ja ara parlant de present, perquè aquest disc és un viatge de present i passat, que a l'Anna Urpina li ha passat factura, per exemple, tenir criatures en el món de la música? Creus que és un moment de crisi per totes les compositores o també per les músics?
Home, no t'ho posen fàcil. No t'ho posen fàcil i la veritat és que com a músic autònom freelance, a més, clar, és un risc. És un risc perquè constantment nosaltres ens hem de guanyar el sou trico-trico, no? Llavors, clar, fa una mica de por. Jo encara, com que la meva nena té 3 mesos, he estat molt de baixa maternal. Ara, a partir del març, m'hi poso en sèrio ja a la feina i
ara veuràs què passa.
Exacte, veuré què passa, però clar, sense un ajut de la família és molt complicat, però aquí faig una trucada, diguéssim.
Una crida
a institucions que, clar, per exemple, sí. Necessitem moltes més millores per poder conciliar bé orquestres posant, per exemple.
Clar, perquè les orquestres del món, que és on tu toques molt habitualment, hi ha una escola bressol? Ens hem d'imaginar que hi ha una escola, un jardí d'infància?
No. Per començar, no tenim ni fisioterapeuta, que ja ens convindria a tots els músics, després de tocar 6 hores al dia, però clar, ni t'imagines quines, unes, totes les dones de l'orquestra, hi ha moltes de dones de l'orquestra, ens aniria molt bé tinguer, per exemple, això, una escola bressol, o més reducció de jornada, o si viatges que et paguessin el viatge del nen o la família, però evidentment no està contemplat.
Clar, si no està contemplat tot això i tu viatges com viatges, que viatges moltíssim, has viscut a Bèlgica, has viscut a Alemanya, has viscut a molts llocs, i també per feina, doncs constantment... T'has plantejat com ho faràs, això? O haureu de, com la teva parella també és músic i també està en aquest disc, haureu de fer mans i mànigues o trompetes i violins perquè això soni?
Sí, farem mans i mànigues com podem. L'avantatge o desavantatge, no ho sé, és que toquem a la mateixa orquestra amb la meva parella, a l'orquestra Les Musiciens d'Oprans amb Cecilia Bartoli. Llavors, bueno, està molt bé perquè podrem compartir el moment, però clar, sempre necessitem algú que
us vingui a assistir.
Exacte.
I en aquest cas m'imagino que moltes vegades és la mare o algú semblant, oi?
De moment serà la mare i més endavant la meva l'àvia de la nena, i veurem com ho farem més endavant.
Doncs escolta, si tenim moltes àvies o moltes escoles bressols, no sabem. Com a mínim, si les àvies els hi paguessin, això ja seria la bomba. Parlant amb Anna Urpina, i aquí estem fent la nostra taula Ouija particular avui perquè estem portant aquestes senyores del segle XVI i XVII a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ens fa molta il·lusió, també ens fa molta il·lusió que la clàssica no només sigui de Catalunya Música, sinó que sigui una cosa que puguem compartir tots i totes, també de les noves generacions. Com dèiem, tu has estat per fer aquest disc molta recerca en biblioteques, abans fèiem una mica de broma, no?, de París, de Venècia... Tu vas prendre com un compromís, m'imagino.
Sí, jo sentia que aquestes dones es mereixien que algú fos jo o un altre músic les traies al món, perquè és música preciosa, música molt ben composta, i és una pena que segurament van batallar també a la seva època per poder-se fer-se valer, per poder fer sentir la seva música, les seves emocions, el que els hi passava. I és una pena que es quedi enterrada aquesta música. Llavors, sentia que algú havia de fer aquesta feina.
M'imagino per això, Anna, que ara no ets l'única. Hi ha moltes dones que comencen a portar, doncs, a totes aquestes dones del passat que estaven, no sé si sabria dir, si vetades, oblidades o moltes vegades tancades amb pany i forrellat, no?
I tant, i sort que tants músics comencen a fer investigació. De fet, la meva idea també va començar a partir de veure que sortien moltes compositores noves dels períodes clàssics i romàntics, però del barroc no sortia ningú, no? Llavors està molt bé, doncs, que aquest món es comenci a expandir, també molts auditoris i programadors comencen a programar dones, però clar, és potser un 5%.
Sí, falta moltíssim.
Falta molta feina, però a poc a poc estem en el camí.
Esteu allà prement perquè les coses canvien.
Picant pedra.
Exacte. Aquest viatge que dèiem del passat al present i al futur, jo crec, s'explica molt bé amb aquesta cançó, amb aquest altre tema, com de dir, tema, cançó, com s'ha de dir en aquest
cas? Musical.
Peça musical, sí, millor. Això els oients que tenim, que són molt llestes i molt llestos, diuen, això sona una mica diferent, què està passant aquí? Sonen els instruments antics, però hi ha alguna cosa que està trencada. I és que aquesta que sentim és una composició del segle XXI.
Efectivament, i d'una nostra companya molt estimada, que és l'Helena Cànovas, que és una crac. I jo, en cert moment, la vaig trucar perquè ja feia molt temps que volia col·laborar amb ella, I li vaig dir, què et semblaria escriure una peça per aquest disc? I ella de seguida va estar molt disposta a col·laborar. I justament li feia molta il·lusió també fer servir el clave, que és un instrument antic, en una, composició contemporània, no? I així ha set. I a més, l'Helena, que és molt crac, no només escriu el seu tema, sinó que s'inspira amb la compositora que hem parlat abans, Isabella Leonarda. Per tant, aquesta peça és un diàleg entre Cànovas i Leonarda, que pel disc va perfecte.
I és increïble, no?, aquesta conversa entre el passat, el present, de les dones que estan rescatant aquestes que s'han quedat sense veu, per dir-ho d'alguna manera metafòrica. Helena Cànovas, Anna Orpina, i si ens posem ja, perquè aquí ens encanta barrejar tot, Núria Graham, què passa a Osona?
No ho sé, hi ha molt cultiu de músics, que està fantàsticament bé.
Clar, això no sé si realment, és a dir, entre vosaltres connecteu, us coneixeu, si tot és molt més permeable del que imaginem o a vegades les carreres se separen.
Bueno, per exemple, amb l'Helena no havíem coincidit mai fins, perquè ella és una mica més jove que jo, però clar, molt planter del que jo havia estudiat, doncs ens trobem constantment en sales de concerts o col·laborem junts, però a vegades també les carreres se separen, però sempre fa molta il·lusió col·laborar amb gent de la comarca.
Amb gent de la comarca i això, com dèiem, no? Amb aquest interès, totes dues, perquè m'imagino que les dues us va passar el mateix, va anar a classes al Conservatori, a l'ESMUC, etc, i de dones, Mutis a la Gàbia.
Mutis a la Gàbia, no, o sigui, fent història de la música, a mi mai m'havien parlat de que hi havia cap dona compositora, i això és molt fort, o sigui, que les hagin borrat, cancel·lat de la història de la música, em sembla un error molt gran.
Ho has dit molt finet, eh? Ara estem sentint una altra d'aquestes dones, que és la Marieta Priuli. També, això és una meravella. I ara estava pensant en això que estàvem dient ara, d'aquestes tres osonenques, que al final totes us heu marxat fora. Totes heu de marxar fora si voleu triomfar amb la música. Encara en aquest país, triomfant la música, sigui clàssica o contemporània o el que sigui, és molt complicat.
És molt complicat, sí, perquè en aquest país tenim la idea de que tot el de fora és millor que el de casa, no? En molts aspectes. I clar, llavors també econòmicament altres països doncs tenen més mitjans, paguen millor, millors condicions, llavors clar, els músics als finals doncs hem de marxar fora per sobreviure.
Tu has estat, per exemple, als Estats Units, a Bèlgica, a Madrid, a Alemanya, has hagut d'anar fent el tour, i m'imagino que aquest tour continuarà perquè és allà on hi ha els bolos, on es paga bé i on hi ha menys masclisme o no?
No, el masclisme és a tot arreu.
D'acord. Aquí sí que ho has tingut claríssim.
Aquí claríssim,
eh? On el notes, el masclisme? En la clàssica o com a mínim, no sé si en les violinistes o en què?
Sempre, almenys a la música clàssica, sempre ha estat un món molt masculí. Només cal veure, per exemple, la Filarmònica de Viena, que fins fa molts pocs anys no hi havia cap dona, no admitien a cap dona músic.
No els admetien?
No, és que prohibit cap dona. Ara ja podem començar per una arpista i ara ja amb el concert de cap d'any doncs veus que hi ha alguna més. Ara ja
m'ha caigut al cap, espera't un moment que el recupero, perquè... Mare meva, però què m'estàs dient?
Sí, però això ja és el dels límits, eh? Vull dir, clar, ja és una societat, són molt, molt tancats i la tradició és la tradició, vull dir, fatal. Però, bueno, doncs només veient aquest exemple, doncs la majoria d'orquestres, doncs trobes aquest tipus de discriminació de gènere, no? Que sembla que un personatge masculí et pot oferir més poder que una dona, no? Per exemple, un exemple clar, el primer violí d'una orquestra, que és el concertino, si a la prova d'accés, d'admissió, toca igual una dona que un home, estic segura que agafaran l'home perquè... perquè sí, perquè creuen que ho farà millor, que tindrà més poder, que la gent el respectarà més. Vull dir, encara hi ha molt d'això.
I m'imagino que, clar, amb això és molt difícil agafar autoestima i creure't que tu pots fer-ho igual que els homes. És a dir, això és una arma de doble full, perquè a tu et posen en una segona situació i en un segon lloc, i tu també has de fer més força per estar en la primera.
I tant, jo crec que en general, en tots els àmbits, les dones hem d'esforçar-nos el doble que un home per demostrar el mateix.
Uh-huh. Tu tens històries d'aquestes que t'han passat en pròpia car, diries? Em podries explicar unes quantes?
A veure, subtil, però per exemple conec directors que prefereixen que els caps de corda, o sigui, els caps de corda és el primer instrument de cada grup d'instruments, doncs sí, un home que una dona, per exemple. I sí, m'ha passat a vegades doncs comentaris, xistes, perdó, acudits que fan a vegades, que hi ha un cert masclisme, i clar, i tu fas veure que has de riure, però no rius, perquè... Mm-hmm.
Però això de posa't més escot, que així toques millor el violí, això no ho hem tingut, eh?
Bueno, no, això en el meu cas no, però tenim el cas Plácido Domingo o d'altres que van sortint. Mm-hmm.
I n'hi ha més d'estar per casa.
I n'hi ha més, sí, exacte.
Abans has dit que estàs en l'orquestra de Cecilia Bartoli, que jo ja m'ha impressionat bastant, això, t'he de dir. Però clar, tu has estat tocant a la Filarmònica de París, al Royal Albert Hall de Londres. Com ho dius, això?
És fantàstic. Sí, és fantàstic perquè són sales amb molta cultura, moltes experiències, els més grans han tocat allà, no? Llavors també... tenir l'oportunitat de fer-ho són experiències úniques, i també per les acústiques fantàstiques que tenen, vull dir, es disfruta molt.
Tu toques el violí barroc també en aquest disc, m'imagino que l'altre també el toques.
Sí, els dos. Sí.
Explica'ns una mica què és el violí barroc per als foranis.
El violí barroc és un instrument que està construït, que sembla igual que l'altre, però la construcció és diferent. Té molta menys tensió, utilitzem també cordes de tripa, que són cordes de budell d'animal, de xai o de vaca, que és les cordes que utilitzaven a l'època perquè no tenien els materials d'avui en dia. Mm-hmm. Llavors, el pont també és més pla per poder fer unes tècniques expresses del llenguatge barroc, i sobretot també l'arc és molt més curt i molt més lleuger per, exacte, poder fer més arpegis, més notes ràpides, un so més lleuger. Diguéssim que la diferència més característica és que el violí barroc està pensat per petits sales de concert de les corts que es feien, no?, amb els reis i els nobles, i els instruments d'avui en dia estan fets per grans projeccions a grans auditoris.
Cap enfora. I aquest és un violí que va més cap endins.
Exacte.
Com et vas enamorar, tu, de la música barroca? Quin és el coquet, el moment? Jordi Savall, què et va passar? Perquè, clar, també hi havia una falta de referents, m'imagino, de veure dones tocant el violí.
Clar, els que van començar amb la música barroca, aquí a casa, per exemple, Jordi Savall, clar, tots eren homes fa 50-60 anys, no? Clar, la cosa ha canviat molt i ara ja està molt extens, hi ha molts grups emergents de barrocs, però jo, personalment, va ser un moment de canvi a la meva vida. Em vaig lesionar el braç, no sabia si podria continuar amb la meva carrera i necessitava un canvi. I així vaig provar un curs d'estiu que es diu de música antiga d'Aroca, i allà vaig provar el violí barroc, em va encantar i vaig dir, això ho vull estudiar millor. Me'n vaig anar a Itàlia i aquí va començar tot.
Itàlia també vas conèixer l'amor?
Sí. Sí, però en aquest
cas... És que ens encanta això, no aquí, a les dones i els dies.
No el vaig conèixer a Itàlia, sinó a l'orquestra de Cecilia Bartoli,
ah,
que treballem junts.
Molt bé.
Sí.
I com es porta això? Hi ha competència? Li agrada que toquis millor que ell o què?
Sí, sempre m'ha donat molt suport, no? Si fos un violinista, potser hi ha més pic entre violinistes.
Ah, perquè ell, ell toca una altra cosa.
Ell toca el violoncel.
D'acord.
I no, no.
I així no, no hi ha possible
guerra. No, no hi ha, no hi ha possibles guerres.
M'agrada, m'agrada.
Ell ja sap que els violoncels fan menys notes que els violins. Tenen menys notes, va, i els violins tenim que treballar més.
Tenen menys registre i, per tant, doncs no hi ha guerra possible.
Exacte.
Estàs darrere el vidre aquí a Catalunya Ràdio, sí, aquí en aquest estudi. Quan surtin d'aquí potser li tira l'arc per sobre, però tot bé, tot correcte.
Tot bé, tot bé.
Sentint tota l'estona aquest les cants, el cant de les muses, aquest les chants de muses, que no ho direm mai bé perquè no som prou de Toulouse, però en qualsevol cas, aquest disc fantàstic que fa aquest repertori portant totes aquestes dones del barroc avui, el podrem sentir aquí a Catalunya aquests dies, oi?
I tant, aquest dissabte a l'Atlàntida de Vic, a les 8 del vespre, al cicle Grans Concerts.
Sí, a casa, tocant a casa.
Exacte, i és l'estrena oficial. Encara que hagin passat uns mesos de la sortida del CD, doncs ha estat de maternitat, i ara doncs ja podem fer la presentació oficial en concert a Vic, a casa.
Mm-hmm. I després hi haurà gira... Et planteges portar-ho arreu del món? Li diràs a la Cecilia Bartoli, escolta, que et faig un concert de la Francesca Caccini, què faràs?
Això no crec, l'últim que passi, però... però sí, el portem... Tenim uns diversos concerts. De fet, el 21 de març estarem a Mollà, a Joventuts Musicals de Mollà, amb el mateix. 18 de març a Madrid, al Palau Reial. I llavors a l'abril el tornarem a presentar en versió no concert a Madrid.
Doncs escolta, aneu a veure aquesta dona, perquè després direu, després la veureu un dia a la televisió o en un diari, direu, aquella usonenca que triomfa més enllà de l'oceà Atlàntic, aquelles coses, aquells titulars tan grocs, i l'haureu sentit per primera vegada aquí Les Dones i els Dies i no li haureu fet cas. Sou així, sou una colla desagraïts. Anna Urpina, moltíssimes gràcies, molts èxits.
Moltes gràcies.
I molta sort amb la vida, amb el violí, amb els violoncel·listes i amb tot el que quedi a les criatures.
Un gran plaer, Montse.
Merci, una abraçada.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Sempre ens encanta sentir aquesta cançó, però clar, ara ens hem de preguntar últimament on està aquest human behavior, aquest comportament humà, perquè no el veiem per enlloc. Irene Pujades, bona nit, com estàs?
Bona nit, Montse, què tal, com va això?
Home, si pensem en Amèrica, aquests dies, amb Estats Units,
el comportament
ens posaríem a plorar,
humà,
eh?
Està
per terra.
Està per terra, sí. Està pel pedregar.
I clar, com que està pel pedregar, ara que Estats Units està en aquesta situació esperpèntica i dramàtica de la policia anti-immigració, i estem veient tot el que estem veient amb el Trump, l'Epstein, els seus arxius, que allà sortirà, vaja, esquitxat tothom.
Sí.
I tu has dit, amb tot aquest...
Amb tota aquesta proliferació de mal, no?
Sí.
Del mal que estem veient als Estats Units, avui us porto dos contes de dues escriptores boníssimes i molt traduïdes al català, que justament van bregar una miqueta amb aquesta fragilitat social, no? I amb la idea de tota la maldat que a vegades notes ja com fent xup-xup i que de cop i volta doncs, apareix, no? com està passant ara, tot i que els contes són molt diferents, però van per aquí una mica.
Doncs avui l'escriptora Irene Pujadas ens recomanarà Shirley Jackson i Úrsula K. Le Guin i estem contentíssimes amb aquestes dues senyorasses de la literatura estadounidenca que sí. No li caurien bé segurament al senyor Trump, sí o no?
Claríssimament no. Le Guin seguríssim que no, Shirley Jackson tampoc.
Home, i... la mà esquerra de l'obscuritat, no, és que clar, no.
Clar, era una senyora... A més, Le Guin va fer com discursos com molt macarres i molt anticapitalistes en allò, quan ara que li donaven un premi, vull dir que era com molt vocal en aquestes qüestions, però en tot cas, sí, són dues senyores interessantíssimes i avui us porto dos contes seus que a més m'interessen molt perquè s'assemblen moltíssim, o sigui, tracten temes com molt iguals, però les formes són completament diferents i això també és com bastant interessant. Els contes són bastant antics, un és del 48 i l'altre és del 73, vull dir que...
Sempre l'última.
Sempre l'última moda.
Però tot això està traduït, eh?
Tot això està traduït al català, ara ho explicarem bé.
D'acord.
I són dos contes que d'una banda mostren com el conformisme social ens pot portar a acceptar situacions rocambolesques, com les convencions socials poden desplaçar-se fins que acceptem com a normals situacions que no són gens, cosa que avui dia està passant moltíssim, i també una miqueta la idea aquesta de la víctima expiatòria, no? d'aquests col·lectius o d'aquestes o de persones concretes que són culpades per coses que no han fet, no? Que sí. També ho podem relacionar amb la idea del sacrifici, vull dir, són contes que exploren molt totes aquestes qüestions que ho fan des de la ficció, però que en realitat són coses que avui dia ens interpel·len.
Irene Pujadas fent-se la interessant, i és que ho és, dona llegida, i per tant, quins són els contes? No ho allarguis més, això.
Vinga, va.
Estem frisant.
Comencem amb el conte de la Shirley Jackson. És un conte mític, per mi, un dels millors contes del segle XX, així ho dic. És La loteria, de l'any 48. És un conte que passa el 27 de juny, comença dient, el 27 de juny feia un matí clar i assolellat, i que es va publicar el 27 de juny de l'any 48 al New Yorker. Va crear un escàndol tremendo, molta gent va donar-se de baixa de la revista, van haver-hi moltes cartes d'odi, Shirley Jackson va estar rebent com 10 cartes al dia durant tot aquell estiu, mai una obra de ficció havia rebut tantes cartes tan esperpèntiques i tant d'enfado, molta ira.
Per què es posaven tan nerviosos? Amb un conte, és fort això,
és fort, realment,
no va passar
perquè després diguin que la facció...
Com has publicat al New Yorker,
no
es va donar ningú de baixa. A veure, Shirley, has de prendre de la pujada.
O sigui, clar, ella, de fet, jo crec que va acabar fins al monyo d'aquest conte perquè és com que la va perseguir tota la vida, però perquè era un conte tan escabrós i que criticava com tant la societat una miqueta d'un poble petit d'Estats Units, que no us vull explicar gaire cosa més, que va causar com molt d'escàndol, perquè la gent li va semblar com de molt mal gust.
No patiu, que si no us agrada llegir, us dic una cosa, surt en un capítol del Simpson, aquest conte de la loteria.
Totalment.
Així que sempre si us podeu quedar amb la pel·lícula, com diuen.
Sí.
Escolta, què hi passa? Què hi passa a la loteria?
A més, no, forma molt part de la cultura popular, realment.
Americana.
Sí.
El dia que van perdre tots els subscriptors del New Yorker.
No us ho puc explicar tot perquè realment per tota la gràcia, però bàsicament ens trobem en una festivitat del poble, no? Estem en un poble petit d'uns 300 habitants, un ambient idíl·lic en què s'està preparant la loteria, que és una tradició que es fa cada any. Harmonia absoluta entre els habitants, tothom està alegre, panxo, tothom es coneix les penes dels altres, tothom es diu pel nom, i parlen de la loteria com aquesta tradició ancestral que en alguns pobles s'ha deixat de fer però que allà la mantenen, no? Llavors, no us vull dir el final, perquè el final...
No.
Heu de seguir,
no,
però
no,
bàsicament...
Irene Pujadas, fins ara t'estaves fent interessant. Si expliques el final...
Amb sí que faré spoiler.
T'odiaran però... i deixaran d'escoltar-nos a nosaltres, o sigui, no.
Jo, sí. L'únic que diré és que Shirley Jackson mostra molt bé com l'harmonia social se sustenta sobre pràctiques absolutament terribles, i una cosa que fa molt bé és com naturalitzar les coses macabres. Bàsicament, ens posa en un ambient com molt, molt familiar i de cop i volta passen coses... molt terribles, com si fossin molt normals. A tot això, és un conte amb molt d'humor negre, i jo realment, cada cop que llegeixo, m'imagino la Shirley Jackson gaudint, xalant, escrivint-lo, perquè hi ha com moments de crueltat
amb
que fan molta gràcia.
Amb un somriure malèfic. Destruiré aquest poble.
Sí.
En què es va basar a l'hora d'escriure aquest conte? La loteria... Que, per cert, La loteria i altres contes està publicada per l'altra editorial, eh? Ho dic perquè...
Sí,
Està bé fer-nos les interessants, però fins a cert
punt... El podeu trobar molt fàcilment en traducció de Martí Sales, vull dir que és com molt, molt accessible. Ell el va escriure l'any 48, quan feia 3 anys que s'havia traslladat amb el marit i els fills, que crec que són 4, en un poble petit de Vermont. Llavors... ella sí que explica que va escriure aquest conte com a venjança davant de totes les petiteses que veien la seva comunitat de veïns.
Clar. Home, jo crec que és el que sempre la Shirley Jackson, ha portat dins, perquè aquell llibre també de Vivia amb el castell, que sí. Ara no recordo exactament el títol, també parla d'això. Exacte, parla dels veïns, el de com els veïns els maltracten, de ser diferent en un poble, que no t'acceptin, és a dir, és el seu tema.
Sí, sí, el tema de l'horror en la domesticitat, no? Dins la casa, no? També el tema de les cases encantades, les petites comunitats... A mi em sembla un tema interessantíssim aquest, com el conflicte entre individu i comunitat en llocs petits, i realment sí, sí, ella el tracta molt, molt, molt bé. I això, el podeu trobar a La Loteria i altres contes, que està a l'altre editorial, i res, ella és una escriptora, això, molt afilada, amb una observació social molt fina, es passava el dia escrivint per tot arreu, perquè era mestressa de casa i treballava des de casa, i col·locava com pòstits a la rentadora, a la nevera, no? Com tenia com la casa plena de...
Tu també ho fas, això? O què?
Jo això no ho faig.
Com que no?
No.
Marina Pujadas. Això no ho has dit mai.
No, no. Mare, la ruda preparará la poción y en noche de
luna repetirá. Juana Molina, aquesta que sentim, que ens agrada moltíssim a casa.
I ve d'aquí poc a Barcelona.
Sí, 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 jo ho vaig veure i no sé si puc anar perquè sempre estic fent el programa. Jo estic aquí totes les nits de 9 a 10 i a vegades és complicat.
18 de març, crec.
18 de març,
no sé.
Ah, després ho mirem.
Bé,
escolta,
seguim.
Un altre conte. Parlàvem de la Shirley Jackson i d'aquest conte que es diu La Loteria, com dèiem, editat per l'altra editorial. Jo vaig repetint perquè la ràdio passa ràpid i llavors la gent diu, on està aquest conte tan xulo?
Perquè la informació es fixi, sí, sí.
Exacte. On està aquest conte tan xulo? Doncs ara parlem de la Úrsula K. Leguin i aquesta dona que estimem tant.
I d'un conte seu que es titula Els qui se'n van d'Homelàs, que ella el va escriure l'any 1973 i que podeu trobar a un recull de contes que es diu Les 12 direccions del vent, amb traducció de Blanca Busquets a Raig Verd, que són qui han publicat llargament a la Úrsula Leguin. I això, el conte aquest es diu Els qui se'n van d'Homelàs.
Homelàs què és? Un poble?
Homelàs és un poble.
Aquest no l'he llegit jo. Aquí vaig veure.
Aquí realment em sap greu perquè us l'explico, però...
Ai, no, a veure, no.
No us ho explico? No, val, doncs no. Llavors, puc fer el mateix que abans, val.
Clar.
Doncs és la premissa és una miqueta la mateixa. La Leguin ens presenta una societat completament feliç, que és la societat d'Homelàs, amb gent satisfeta, plena, i que no són tontos, contents, simplistes, sinó com gent conscient i intel·ligent, però ben bé contenta. És a dir, ens presenta una utopia, bàsicament. Ella, el narrador és com molt diferent de la Shirley Jackson, i ella ens convida a imaginar-nos aquest lloc com ens vingui de gust, no? Com imagineu-vos el lloc com més content del món, sense que sigui una cosa com innocent, sinó com un lloc realment com satisfet i ple. I llavors, el que ens explica, i que ara no explicaré, és que a tot això hi ha com un contrapunt en aquesta alegria.
Hi ha una escletxa en aquesta alegria.
Que és una cosa molt terrible, que tots els habitants d'aquesta ciutat coneixen en algun moment, i perquè se'ls informa que passa això, que és una condició necessària perquè la societat pugui com ser feliç.
És a dir, és un peatge que has de pagar per continuar a ser feliç. Ho deixem així?
Exactament. I llavors ella s'arrebossa molt en la descripció d'aquest boc expiatori que hi ha d'haver perquè tota la societat pugui ser feliç. I llavors ella com fa...
Ho has de pagar car, això, per ser feliç?
Ho has de pagar carot a nivell de consciència moral. O sigui, és un conte com molt, molt ètic, i llavors ella fa referència, el conte es diu Els qui se'n van d'Homelàs, perquè ella fa referència justament a la gent que està decidint marxar d'aquesta utopia, que en realitat no és una utopia, per anar-se'n a un lloc que no sabem quin és, potser és millor, potser és pitjor, potser és una altra utopia, però en tot cas, Leguin ofereix aquesta possibilitat de marxar d'aquí.
Però llavors hi ha gent que marxa de la ciutat i que decideix fugir d'aquesta situació o d'aquest peatge, no volen pagar-lo, o com va això?
Sí, hi ha gent com que decideix marxar, és a dir, Leguin aquí ens planteja com un dilema ètic, no? Ella era filla d'antropòlegs i es nota que parteix d'una hipòtesi com molt més ètica i filosòfica, que és com tu viuries en un món completament feliç sabent que aquesta felicitat es falca sobre una cosa cosa horrible. Podries conviure amb aquesta repugnància de fons o el fàstic en algun moment et superaria i hauries de marxar d'aquí?
Clar, aquesta pregunta es la podríem fer ara amb tota la qüestió de Trump. És a dir, ets capaç de viure amb el nas arrufat, tapant el nas amb aquest senyor que mana d'aquesta manera, o pots continuar seguint vivint en aquest país? Sí. Aquesta setmana que hi ha hagut els Grammys, per exemple,
sí,
i que els guanyadors, moltes vegades, doncs, la Billie Eilish, que sempre diu coses, o també doncs, el
Benito.
Sí, el Benito, que no en surt el nom.
El Bad Bunny.
El Bad Bunny, que també va dir que ell, vaja, que era humà i que no tenien sí. dret a tractar-los així. Però, en general, hi ha molta gent que va callar i que va arrufar el nas i que va anar a buscar el premi i no va dir res.
Sí, sí, completament, completament. I, a més, és un dilema que jo crec que el pots com traslladar a altres llocs. Jo també pensava en internet, no? Com sabem que estan determinades xarxes socials, si som, estem implícitament recolzant moltes merdes, que ens robin dades, alimentar com la visió d'homes absolutament ridículs i esperpèntics, i igualment preferim ser-hi que potser no ser-hi, no? Vull dir que al final és un dilema que crec que es pot traslladar a moltes bandes, però bueno, és un conte que s'assembla molt al de Shirley Jackson. És molt diferent formalment, però s'assemblen molt perquè en els dos casos hi ha com aquesta societat que per ser alegre hi ha d'haver com un mal de fons que no es pot evitar o no es vol evitar.
No es van copiar, van ser dos contes en dues èpoques diferents, volem pensar
sí,
això, no?
No es van copiar gens. I a més, jo us convido molt a llegir-los això. Un es diu La Loteria, i el podeu trobar a la Loteria i altres contes, i l'altre es diu Els que se'n van d'Homelas, i el podeu trobar a Les 12 direccions del vent, perquè a més són contes que s'assemblen molt en el contingut, però a nivell formal són superdiferents. I això és com molt curiós també, com ja posant-nos literàries, de com pots agafar com una mateixa idea i fer dues coses que s'assemblen com un ou i una castanya, realment. Jo he de dir que m'agrada bastant més el conte de la Shirley Jackson, em sap greu. però perquè és molt més narratiu i perquè es recolza com més en la trama, per dir el que vol dir.
I perquè potser el de la Kalekin a vegades té una mica de moralina que no ens acaba d'agradar,
sí,
que és una mica massa allò i...
Sí, a mi potser em passa una miqueta això amb aquest conte. Que no és simplista perquè té com aquest puntal, però crec que evidencia tant el dilema que a vegades potser el dilema està bé mostrar-lo, però no potser com evidenciar-lo tant de manera tan reflexiva. Igualment, és un conte molt interessant. La Úrsula Le Guin té novel·les meravelloses com ara Els desposseïts, vull dir que ella realment té tota aquesta vessant, però sí que és veritat que, bueno, és una cosa que passa amb la literatura, no? Que pots acostar-t'hi més de... Jo crec que Shirley Jackson era com que presentava com era el món en la seva vessant més desastrosa i càustica.
I la Kalle Guin ens volia passar l'allisador una miqueta.
I clar, potser la Le Guin té aquesta com visió una miqueta més reformista, més de com voldria que fos el món, que té com una part noble, però a vegades també com hi ha una mica el perill de caure en cert didactisme, crec. Tot i que tot depèn de la forma com es treballa el text. Clar, cada cosa té el seu. En tot cas, jo us animo molt a llegir-les les dues.
Doncs apuntadíssim a tota aquesta literatura per acabar amb aquesta policia de la immigració americana i res, simplement per disfrutar. I si no sou de llegir, no patiu, perquè hi ha el Simpson està tot.
Totalment, i sí, sí, i arribi molt bé.
Irene Pujadas, moltes gràcies.
Bona nit.
Fins aviat. I had not forgotten that.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Amb aquesta música acabem avui Les dones i els dies d'avui, que hem anat al barroc, hem llegit contes, ens han passat coses xulíssimes sempre amb les dones com a protagonistes i aquest equip que fem possible sempre aquest programa, amb Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà toca dia d'aquells de parlar d'una cosa que afecta molt a les dones, d'una malaltia que afecta moltes vegades a les dones i d'una manera molt diferent, la diabetis. Demà, diabetis, també sabrem si té biaix de gènere o no en té. I em sembla que ja us imagineu que segur que hi passa alguna cosa. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, Les dones i els dies. Bona nit. Thank you.
cause she's tough.